Al matí, a Ràdio Sabadell.
I si ja tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder.
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Afro Ben Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern.
I tanquem programa avui amb la secció doncs, a cau d'orella, parlant de les trobades de cloenda dels clubs de lectura infantil del Vallès, que es faran el proper 15 de juny a Montcada, i els adults, que es faran el 12 i el 13 de juny, però a la nostra ciutat. I per això ens acompanyen el Ferran Burguillós, director de les biblioteques de Sabadell. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
I també ens acompanya la Núria Camps, que és la directora de la Biblioteca de Ponent. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
A veure, comencem. Què són això de les trobades de cloenda dels clubs de lectura, no? Suposo que una gran festa, no?, per vosaltres.
Sí, bueno, ja fa uns anys que ho estem organitzant i sí, pensem que és una festa final perquè els nens i nenes doncs, tinguin també l'oportunitat de conèixer autors i autores i inclús en ocasions doncs, poder conèixer aquella persona que ha escrit aquell llibre que han pogut llegir en el club i també fer-li les preguntes que creguin convenient. Doncs tot això sorgeix del grup de treball. Tenim un grup de treball a nivell de comarca. Uh-huh. Bueno, la comarca la tenim repartida i a la part de Sabadell i a la part de Terrassa. Llavors, les biblioteques que pertanyem a la part de Sabadell, doncs tenim un grup de treball de sales infantils que es diu Bailets. Llavors, des d'aquest grup es fan diferents accions i surten diferents propostes i projectes i un és l'organització d'aquest club de lectura. O sigui, cada biblioteca té el seu club o les biblioteques que volen poden tenir un club de lectura i llavors des del grup el que coordinem és aquesta cloenda dels clubs de lectura. En principi és un acte obert a tota la ciutadania, val? Mm. Però sí que ens interessa que els nens i nenes que han participat en els diferents clubs de cada biblioteca puguin assistir. En aquesta ocasió comptarem amb l'Eulàlia Canal, que alguns nens i nenes han llegit llibres seus durant aquesta temporada. Uh-huh. Ella és de Granollers, és escriptora, és autora de literatura infantil i juvenil i és poetessa. I comparteix la feina d'escriure amb la de psicòloga, que és la seva professió. Ha col·laborat en diferents projectes infantils en el camp de la música i el teatre i també ha escrit lletres de cançons. Una de les seves obres, bueno, té moltes destacades, una seria Un petó de mandarina, que va obtenir el Premi Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil i bueno, moltes altres, Els fantasmes no truquen a la porta, L'interrogant gegant, El misteri de les lletres. La seva literatura es caracteritza per la humanitat de les històries, la tendresa dels personatges i una gran riquesa de llenguatge. Llavors, com ho farem? Doncs aquest cop la trobada l'hem organitzat a Montcada, a l'Espai Cultural Cursal, que està al barri de Can Sant Joan. Serà el dia 15 de juny, a les 12 del migdia, i tindrem a l'Anna Cabeza, autora local d'aquí de Sabadell, que compartirà una conversa amb l'Eulàlia Canal i anirà plantejant preguntes. Encara, bueno, encara hem d'acabar de
perfilar, sí. No? Però
sí,
que
sí,
interessant.
Sí, no, però serà una conversa tranquil·la,
més
serena.
Més distesa,
sí.
Més amena. Sí.
I els nens i nenes estaran allà com a públic i després doncs, poden fer les seves intervencions.
Uh-huh. Quin és el balanç que feu, no? Ara que ja gairebé s'està esgotant el curs d'aquests clubs de lectura infantils.
Clar, hauríem de parlar amb totes les biblioteques. Jo crec que en general el balanç és superpositiu. Els nens i nenes, a més a més, mostren... L'altre dia vaig estar parlant justament amb una companya de la biblioteca de Montcada i em va dir, ui, els nens supercompromesos amb el club, no falten mai. Per tant, entenc que és una cosa que també es pot extrapolar a altres biblioteques. En el cas de Ponent, que aquest any també hem començat amb clubs de lectura, també ens han funcionat molt bé. Uh-huh. I realment és una valoració superpositiva que els nens i nenes vulguin llegir, vulguin venir a la biblioteca, puguin anar tenint aquest bagatge, no? I després ells mateixos triar les seves lectures perquè ja tenen un molt més ampli, no? De coneixement, sempre és interessant.
I van fent a poc a poc, no?
Sí,
a la seva particular biblioteca i amb aquesta activitat també que proposeu, no? De tenir doncs, tan accessibles doncs, autores que han pogut llegir, suposo que això també els copsarà molt, no?
Sí, això jo trobo que és per ell molt, molt interessant, no? Perquè a vegades, no sé, quan llegeixes algun llibre, l'autor o l'autora és com igual una personalitat llunyana, no? Uh-huh. Perquè
i a
no
distància,
sempre, clar,
no
sempre tens la possibilitat de conèixer-los i aquest, bueno, aquest fet d'apropar-los doncs és superinteressant. Sí.
Uh-huh. És que fins fa uns anys era així, tampoc, no? Sí, ningú tenia la possibilitat, i en canvi ara amb les xarxes, amb totes les activitats que proposeu, doncs els autors són molt més accessibles, i això també s'agraeix.
Sí. Des de les escoles també es treballa això, i també il·lustradors, il·lustradores, escriptors, escriptores també s'hi acosten. Bé, és interessant,
Doncs tan interessant com aquesta proposta, eh? Recordeu, el 15 de juny a Montcada, i doncs l'hora, havies dit, a les
12? Va. Sí, a l'Espai Cultural Cursal, al barri de Can Sant Joan.
I tothom és benvingut, així que afanyeu-vos, que no us quedeu sense places. I després també, doncs, a la nostra ciutat es farà també aquesta trobada, però ja en els clubs d'adults, no? El 12 i el 13 de juny.
Exacte. També es fa a Sabadell, però també és un acte que es coordina i al que tenen accés les persones que han participat en els clubs de lectura de les diferents poblacions. En aquest cas ens anem a altres comarques, no només al Vallès Occidental. Seran dos dies. És un acte que sí que és veritat que ara ja està tancat, perquè per poder participar les persones que han estat durant tota l'edició participant del club han hagut de confirmar que volen assistir, però bé, també volem comentar-ho perquè, no sé, igual també és una manera de que altres persones que ara no estan participant de clubs puguin animar-se i la temporada que ve també participar. Doncs en aquest cas, com bé deies, seran dos dies, el dia 12 i el dia 13 de juny, a les 7:30 de la tarda, i anirem a la Faràndula de Sabadell i gaudirem de l'obra Una Ilíada, dirigida per Juan Carlos Martel, amb la traducció de Neus Bonilla i la interpretació d'Eduard Farelo. Puc fer una mica de sinopsi de com va l'obra. Lisa Peterson i Denise O'Hare van agafar l'Ilíada d'Homer per reduir-la a un potent monòleg sobre la insalvable atracció humana per la violència, la destrucció i el caos. El ressò de la lluita entre grecs i troians, que ressona violentament a la nostra vida i als nostres desigs. Eduard Farelo, que és l'actor que s'encarrega d'assumir totes aquestes veus d'aquesta colossal epopeia, doncs serà l'actor que veurem en aquesta obra. Una Ilíada, el dimecres 12 de juny i el dijous 13 de juny al Teatre La Faràndula de Sabadell, com a cloenda dels clubs de lectura de novel·la.
Doncs una cloenda fantàstica. Sí. A més hem de dir que han estat un èxit, no? Aquest any també de participació, de diversitat, als clubs de lectura adults també.
Molt, molt, molt.
Sí, estem parlant de més de 400 persones inscrites només a Sabadell, als clubs de Sabadell. També és cert que l'oferta és molt gran i ara tenim més de 30 clubs a tota la xarxa. I sobretot el que hem comentat alguns dies, que també ha estat una iniciativa que els últims anys s'ha anat desenvolupant també a diferents entitats, a la ciutat, a les llibreries, etc. Per tant, el que ens interessava, que era això de fer xarxa, no? I de poder fer una mica de tacadol i estendre el fet lector a tota la ciutat, doncs jo crec que mica en mica ho anem aconseguint.
I tant, i les xifres així ho demostren, 400 persones, més de 30 clubs a la xarxa de biblioteques de la nostra ciutat, o sigui que fantàstica la feina que impulseu des de les biblioteques.
Ara tothom que s'animi a la propera temporada. Les inscripcions començaran a finals de setembre, mitjan finals de setembre, ja us informarem, però sí que val la pena doncs una mica posar diguéssim l'agenda al moment de les inscripcions, perquè sí que normalment hi ha tanta gent que li interessa, doncs, que sempre queden alguns clubs doncs de seguida plens, tot i que fem sorteig, etc.
I per cert, després la gent compleix amb l'assistència, o és allò que a vegades s'apunten i després quan passa el temps
Ens costa potser una mica més en els clubs especialitzats, els clubs que són, per exemple, el club d'assaig o els clubs que són d'idiomes. Aquests potser ens costa una mica més a mantenir la gent, també perquè bueno, per exemple, els clubs d'idiomes és a partir d'un nivell B2, que és un nivell bastant alt. El que passa és que, clar, si no es podrien llegir novel·la original, no?
Clar,
en la llengua. Llavors, per exemple, el club d'alemany, doncs clar, un B2 d'alemany, que és un nivell fortet, doncs és potser el que ha tingut una miqueta més de baixes, no? Al llarg del curs, però en general sí, en general la gent sí que ho mantenen manté i bueno, se sent, diguéssim, amb ganes de continuar.
Sí, sí, a més és superinteressant, eh? L'ambient que s'hi respira en els clubs de lectura, cadascú té la seva identitat.
Aquesta possibilitat també de poder intercanviar impressions amb altres, no? I diferents mirades sobre la mateixa lectura també és un molt bon al·licient per a algunes persones.
I tant, jo sempre penso que ha compartit, no? Aquest acte tan íntim com és la lectura amb altra gent és molt, molt enriquidor. Teníem moltes altres propostes. Per exemple, avui ens volíeu explicar també aquelles accions adreçades al públic jove, no? Els clubs de lectura juvenils, les jornades de rol, jocs de taules, lectures obligatòries, que també n'hi ha. Per on voleu començar?
Bueno, començo jo mateix.
Va.
A veure, ja fa uns anys que una de les banyes d'acció que tenim a les biblioteques era precisament poder engegar serveis específicament dirigits al públic jove, no? Doncs a partir del públic adolescent, diguéssim, de 12 a 13 anys fins doncs al públic més de 17-18 anys, no? Màxim. És cert que, diguéssim, aquesta banya la volem posar perquè el moment de transició entre la sala infantil, que més o menys els nanos hi van fins als 12 anys, i la sala general, que seria l'adults, és un moment en què potser hi ha joves que es perden, no? Llavors veuen potser la sala general de les biblioteques una mica massa gran, potser no veuen un espai, diguéssim, adreçat específicament per ells. Llavors a vegades els costa una mica doncs trobar determinada informació, determinades lectures, no? O fins i tot nanos que havien estat molt lectors, doncs bueno, també tenen altres interessos, evidentment, i llavors bueno, venir a la biblioteca, diguéssim, l'utilitzen com a espai d'estudi, però potser no tant com altres espais d'activitat, no? Llavors, bueno, ja fa anys vam començar diverses línies d'activitat, una d'elles, la que està directament vinculat amb la promoció de lectura, en aquest cas més de novel·la juvenil, i vam engegar els clubs de novel·la juvenil, que en aquest cas en tenim dos a la xarxa de biblioteques. Els dos estan ara mateix a la biblioteca Vapor Badia. Hi ha un club de novel·la juvenil, diguéssim, per nanos una mica més petits, diguéssim, de 13 a 15 anys, i un altre club que és de 15 a 17, més o menys. Llavors aquests clubs es fan els dissabtes al matí, un dissabte al mes, i també tornarem a engegar un altre cop la convocatòria d'inscripcions a partir d'això de mitjan finals de setembre, com us he comentat abans. A banda de tot el que serien els clubs juvenils, els nanos, diguéssim, a les biblioteques també poden accedir a les guies de novel·la juvenil que tenim disponibles. També, si tenen qualsevol dubte sobre temes que puguin ser d'interès, doncs llibres de, jo què sé, de sexualitat o de temes d'art urbà o de música o el que sigui, doncs també els oferim doncs el servei aquest d'orientació. Llavors, una altra línia que vam engegar ja fa un parell d'anys també és tota la part, totes les activitats que anomenem dins del programa aquest de Bibliolab, que són els tallers més de creació, no? Llavors aquí podem trobar tallers d'iniciació a la tecnologia, a robòtica, a la música digital. Vam fer també l'any passat, per exemple, la jornada al novembre, que aquest any en principi voldríem repetir, de tecnologia adreçada a noies, en aquest cas doncs fonamentalment a partir de 12 a 17 anys. Bueno, una mica també per obrir l'espai aquest més tecnològic i que pugui ser d'interès pels nanos més joves, no? Llavors, una altra línia que hem començat a engegar, el que passa que s'ha d'acabar de polir, és tot el que fa referència al suport en els treballs finals de síntesi de l'ESO i el suport als treballs de batxillerat, també els treballs de recerca de batxillerat. Això és un pilot que hem començat a engegar aquest any amb alguns instituts, sobretot a la zona sud i després amb l'Institut d'Escola Industrial d'aquí del centre, i que realment està funcionant molt bé. Ja, el que fem són unes sessions formatives adreçades als nanos de batxillerat, per exemple, on els expliquem una mica quina estructura ha de tenir el treball de recerca, quines fonts han de consultar, com validar aquestes fonts per veure, bueno, que realment la informació que està donant és informació que és fiable, que no són...
Que és veraç, que això és molt important, que ells tenen l'accés molt fàcil, no? A un clic,
sí.
Però que, clar, no sempre tot és bona informació, no? sinó que han de ser rigorosos,
ser crítics,
no?
Sí, sí.
Clar,
exacte.
Això és interessant.
Que s'oblidin de copiar també, sí, de fusellar, diguéssim, totes les pàgines que trobin per internet, sinó que tot s'ha de citar correctament, que sobretot el que és important és que, doncs això, quan dus a terme un treball, una investigació, has de citar correctament les fonts i evidentment això és el que et donarà, doncs, un millor treball al final i una millor investigació, i a més ho complementes, doncs, amb el desenvolupament de la teva recerca, no? I després també incloem un element que jo crec que és molt positiu, que això ho fem gràcies a aquest pilot que hem pogut engegar amb l'Autònoma, també amb la col·laboració de l'Autònoma, que és una visió més de retorn social d'aquesta recerca, és a dir, que el treball tingui un impacte en l'entorn determinat i que el treball també inclogui elements, per exemple, com ara per exemple orientació de gènere, no? Vull dir que es tingui en compte l'orientació de gènere també a l'hora de identificar les mostres, bueno, vull dir que hi hagi un component social important també, independentment del tema que tu facis el treball, que pot ser, doncs, des de les malalties mentals a temes de recerca bioquímica o a temes més socials, humanístics, etc. No? Llavors, aquesta també és una altra línia. I una altra línia que també estem treballant amb els joves, que és clarament més lúdica, però que sí que ens interessa treballar, perquè sí que hi ha molta vinculació entre un tipus de joc, diguéssim, i el fons que podem trobar a les biblioteques, que és tota la part aquesta de jocs de taula, o les accions vinculades a jocs de taula i jocs de rol, no? I ara mateix, per exemple, el dissabte passat, doncs, vam tenir a Vapor Badia, gràcies a la col·laboració amb l'associació El Refugi del Sàtir, sí, vam tenir una jornada diurna de jocs de rol a la biblioteca.
Que interessant.
I ara, a partir de finals de juny, tots els divendres, una de les aules de la biblioteca quedarà reservada perquè la gent pugui venir a jugar. Llavors, hem pogut aconseguir, doncs, una sèrie de jocs de taula i de rol a la biblioteca que la gent els pot utilitzar dins de l'espai de la biblioteca. Llavors, tots els divendres a la tarda, de 3 a 9, diguéssim, hi haurà una aula disponible perquè la gent els pugui agafar i pugui estar jugant.
Clar, i de 3 a 9, perquè a vegades hi ha alguna d'aquestes partides de rol que necessiten. Exacte, aquestes hores, no? Doncs és molt interessant també aquesta proposta.
Sí, és interessant també perquè hi ha molts jocs de rol, específicament, també de taula, però específicament de rol, potser, que estan molt lligats també a literatura o estan molt lligats també a temes científics o a temes d'història, per exemple, etc. No? Llavors, hi ha aquesta vinculació d'aproximar-se al coneixement, també aproximar-se a la literatura, doncs, des d'un joc, doncs, també és interessant.
Molt bé. Què més?
Doncs, també en la línia dels joves que comentava el Ferran, des del grup aquest de bailets que he comentat en un principi, doncs, hem organitzat aquesta cluenda, també tenim una branca, una comissió jove, i aquí tornem un altre cop a la vessant acadèmica. També estem treballant, i segurament ja per curs que ve serà una realitat, en fer dues de les lectures obligatòries que tenen els alumnes de batxillerat, fer una visita al voltant d'aquestes lectures. Ara estem treballant Terra Baixa i Luces de Bohèmia, de Valle-Inclán. Llavors, la idea és fugir una mica de la vessant més acadèmica i mostrar, fer una visita en la que ells puguin tenir un acostament a l'obra des d'una altra perspectiva. Llavors, ara, això sí que està molt incipient, és una cosa molt incipient, ens hem de trobar ara un dia d'aquests de juny per acabar de posar el fil a l'agulla, però serà una altra, dintre de totes les activitats que oferim per les escoles, que en alguna altra ocasió hem parlat aquí també a la ràdio de tot aquest programa Biblioformat, doncs ara a nivell de comarca també estem treballant amb això, amb les lectures obligatòries de batxillerat, per poder-los donar aquesta facilitat, no?, de conèixer l'obra des d'una altra perspectiva, poder aprofundir en els detalls de l'obra, però fugint una miqueta des de la vessant acadèmica.
Doncs també molt, molt interessant. Em sembla que aquí ja tanquem el tema de propostes així més adreçades pels joves, i ara el que fem és parlar d'un obsequi, d'un regal, d'un tresor. Ara, explica'ns quina proposta ens oferiu des de la Diputació, no? I també, doncs, des de tota la xarxa de biblioteques.
Exacte, sí. Bé, el motiu del centenari de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya, ja sabeu que les biblioteques públiques, diguéssim, es van constituir, sobretot es van impulsar i afiançar, doncs, ara fa 100 anys, en el marc de les accions culturals de la Mancomunitat de Catalunya, per poder impulsar precisament, doncs, tota la línia més educativa i més de foment de la lectura a tot el conjunt de la ciutadania de Catalunya, es van inaugurar, també seguint exemples europeus, fonamentalment francesos i anglesos, van impulsar les primeres grans biblioteques públiques de Catalunya. Les primeres, per exemple, són les de Valls, Olot, Sallent, Canet de Mar, aquestes biblioteques que estaven pensades, diguéssim, en edificis que tenien una presència, diguéssim, important dins del municipi, i a més eren serveis que estaven dotats de bibliotecàries professionals que estaven formades a l'escola de bibliotecàries de la Mancomunitat també. Aquest impuls que va donar doncs la Mancomunitat en el seu moment, després s'ha anat desenvolupant i evidentment amb el tall del franquisme, no? Però després es va recuperar una mica aquest model i es va poder desenvolupar fins al model que tenim actualment.
Ara em fa molta gràcia perquè a la presentació d'aquest llibre diu les 225 biblioteques i els 10 bibliobusos de la xarxa de biblioteques municipals amb 2,5 milions d'usuaris amb carnet són el club amb més socis de Catalunya.
Exacte, i aquestes 225 només són les biblioteques de la província de Barcelona.
Imagina't.
En total, a tot Catalunya hi ha més de 450 biblioteques públiques de la xarxa. Llavors, aprofitant doncs aquest centenari, la Diputació de Barcelona doncs va encarregar a tota una sèrie d'escriptors i escriptores uns contes inspirats en la lectura i en l'àmbit de les biblioteques. Llavors s'ha editat en forma d'un llibre que es titula L'illa dels tresors, i que és un llibre que a partir del dia 11 de juny el tindrem com a llibre d'obsequi a totes les biblioteques de la ciutat. Per tant, tothom que pugui estar interessat en tenir aquest llibre d'obsequi doncs es pot acostar a la seva biblioteca i allà li facilitaran amb el carnet. Els autors que s'han carregat els contes, doncs tenim des de la Maria Barbal, el Sebastià Benassar, el Xavier Bosch, el David Cirici, la Najat El Hajmi, el Martí Gironell, el Pau Joan Hernández, el Francesc Miralles, la Núria Prades, la Llúcia Ramis, l'Albert Sánchez Pinyol, la Cari Santos, Mario Serra, bueno, Sílvia Soler, Collavalls, com veieu, són...
Déu-n'hi-do, quin nivell també, sí.
Són tot d'escriptors que també tenen una vinculació...
Reconeguts, sí, amb una trajectòria important.
Comunicant actualment.
Exacte, sí, i a més tenen una vinculació molt forta també a les biblioteques, participant de les xerrades, els clubs, etc. Vull dir que realment és un llibre molt interessant.
Uh-huh. Un homenatge a les biblioteques, no? Públiques, jo crec.
I sobretot als lectors i les lectores.
Sí, clar, que són els que fan possible, no?, que existeixin després de 100 anys d'història. Doncs un tresor, ja ho hem dit, l'illa dels tresors, que a partir de l'11 de juliol, doncs... De l'11 de juny, doncs ja podeu reservar, ja podeu adquirir gratuïtament a les biblioteques. Doncs fantàstica aquesta opció, aquesta proposta.
Molt bé.
I com sempre, doncs el que ens oferiu també són moltes recomanacions, no?, i propostes.
Sí, en aquest cas, bueno, que comenci la Núria, que està més vinculat
al tema de l'esport, no?
Sí. Vinga. Sí, bueno, hem acabat, aquesta setmana hem tingut tot d'activitats relacionades amb l'esport, de fet, des del Departament d'Esports de l'Ajuntament.
I amb la setmana de l'esport, sí.
Sí, un programa superampli. Nosaltres, ja ho hem comentat també l'any passat, a la Biblioteca de Ponent tenim un fons especialitzat en esports, i és per això que també ens sumem en aquesta festa de l'esport i fem tot d'activitats. Si em permeteu, doncs comento ràpidament les coses que hem fet enguany. Dilluns ens vam començar amb una activitat que es deia Basket Beat, i és el fruit d'un treball que han fet des d'aquesta entitat amb uns alumnes d'un institut d'aquí de Sabadell, on es treballa amb la pilota de bàsquet i es fan coreografies, o sigui, busca una miqueta el moviment i el ball a través de la pilota de bàsquet, i el resultat final doncs va ser una exhibició que van fer a la plaça de la Biblioteca de Ponent el dilluns passat. Llavors, dimarts vam tenir una taula rodona sobre la trajectòria de l'Escola Santa Clara, una escola d'alt rendiment, on sempre s'ha treballat de forma conjunta l'esport i la formació acadèmica per obtenir uns bons resultats. Dimecres vam tenir unes partides d'escacs simultànies al carrer. Dijous vam comptar amb la presència de la Núria Piques, que ens va fer la presentació del llibre Ara o Mai, que ha tret recentment, i va ser una delícia, sí? Va ser un gustar, sí, realment. Ens hagués agradat que encara vingués més gent, però va ser un dels actes on vam tenir més presència del públic, van venir al voltant de 34-35 persones. A més, en aquest cas sí que també estem contents perquè hem vist que les xarxes socials han funcionat i han vingut persones que no són habituals de la nostra biblioteca i que han sabut de la presència d'aquesta personalitat important al món de l'esport i doncs van venir a escoltar-la. Va ser una conversa maquíssima on ella ens va introduir una miqueta, a poc a poc, en alguns aspectes del llibre, sense fer spoiler i sense perquè tothom... Bueno, hi va haver persones que també van poder comprar el llibre en aquell moment. I va ser molt propera, va ser molt agradable, les persones van poder interactuar molt amb ella i van poder preguntar sobre la seva trajectòria, sobre la seva, bueno, sobre
experiència,
coses, sí, sobre coses pràctiques, no, també de com et prepares, de com t'alimentes, una mica tot. Clar, pels qui no la coneixeu, recordar-vos que la Núria Piques és especialista en ultratrails, que són unes carreres molt dures, molt llargues, molt complicades,
que mental i físicament
són brutals. Físicament has d'estar bé, és evidentíssim, però la força mental hi juga molt. Penseu que a vegades són carreres que estan corrent durant 25 hores i llavors doncs és difícil. Doncs Ara o Mai, que és el llibre que vam presentar, podem dir que és un llibre molt vital i és un llibre que està ple de saviesa, d'aquest coneixement de la muntanya, d'aquest coneixement també del propi cos, de la lluita, de l'èxit, de la derrota, una mica tot, com afrontar tot això i com aconseguir superar-ho. Va ser una experiència molt, molt maca, realment. I ja per acabar, dissabte vam estar també aquí, al Racó del Campanar, amb una parada de la biblioteca i una bibliocarpa, on les persones que es van acostar van poder veure també alguns llibres de temàtica esportiva i qui va voler doncs, va poder agafar-se algun llibre en préstec. I amb això vam acabar ja la nostra setmana dedicada a l'esport.
La festassa, dedicada a l'esport. Doncs, molt interessant també totes les propostes i activitats en aquest sentit. Els oients no poden veure, però després compartirem a les xarxes, perquè la veritat fa goig l'estudi amb tants títols, amb tants CDs, vídeos i llibres, que després compartirem també perquè pugueu tafanejar. Ara és el moment també de continuar fent aquestes recomanacions de fons de cinema, però en l'àmbit de l'esport. Llavors, què ens volíeu desgranar d'aquest àmbit?
Bueno, el que volíem parlar era una mica d'un fons que potser no hem difós tant a la ràdio, que és tot el fons de cinema, no?, que tenim a la xarxa de biblioteques. Sí que és cert que en biblioteques, doncs, tothom que pensa en biblioteques, doncs, evidentment, doncs, pensa en llibres, però penseu que, bueno, que hi trobem un fons de música excel·lent, que tenim també, doncs, tot un fons de còmic molt, molt interessant, i un altre dels fons també potents, doncs, és el fons de cinema. Us volia comentar, contextualitzar una miqueta aquest fons. Ja fa uns anys que hem pogut anar millorant-lo i anar creixent en el fons de DVDs, de cinema que tenim a la xarxa. Sí que és cert que tot l'accés al món audiovisual, diguéssim, tant al món àudio de música com també al fons de cinema, hem passat els últims anys del format més discòptic a tot el format en línia a través de plataformes tipus Netflix, Filmin, etc., no? Però sí que val la pena destacar que a les biblioteques sí que conservem algun fons de cinema, diguéssim, que no està disponible en aquestes plataformes, tot i que mica en mica cada cop aquestes plataformes van creixent i realment hi ha algunes que fan una selecció molt, molt bona. De fet, tenim una aliança amb Filmin, que és una d'aquestes plataformes, sobretot de cinema més d'autor, cinema clàssic, etc., i que amb el carnet de les biblioteques i a través de la plataforma forma e-biblio es pot accedir a una part del fons de la plataforma Filmin de manera gratuïta. Us encomano doncs, a que tothom que tingui el camp de biblioteques doncs, a través de la plataforma eBiblio pugui accedir doncs, a tot aquest fons de clàssics, sobretot, que tenim doncs, triat a partir de la col·laboració que estan filmint. És un primer pas per donar accés a través del carnet de biblioteca doncs, a tot aquest fons audiovisual que tenim a la xarxa. En música, per exemple, doncs, hem treballat més amb una base de dades molt, molt potent a nivell internacional, que és la base de dades del segell Naxos de música, sobretot és música clàssica, però bueno, hi ha altres gèneres, tipus doncs, jazz, per exemple, o gènere també doncs, de músiques tradicionals, ètniques, etc. No hi ha tan pop rock, això és cert, però bueno, també donem accés gratuït a través del carnet de biblioteques. Per tant, a les biblioteques, diguéssim, oferim tant aquest primer accés a través de la plataforma de la Biblio a tot aquest fons de cinema més clàssic, d'acord, en línia, i si no, doncs, de moment encara, a través de Discòptic, a tot el fons que tradicionalment hem anat recollint. Llavors, aquí la xarxa de Sabadell, cada biblioteca tenim una mínima especialització en cinema. Sí que intentem o procurem que hi hagi un fons equilibrat, que hi hagi una representació de gèneres doncs, prou àmplia, que sí que hi hagi una mica doncs, de cinema més actual, cinema més clàssic, etc. a totes les biblioteques, però després cada biblioteca té una especialització. Llavors, a través del servei de préstec interbibliotecari, que és gratuït a Sabadell, des de qualsevol biblioteca es pot demanar el fons que tinguem a les altres biblioteques. No? Llavors, en aquestes especialitzacions, per exemple, trobem l'especialització de la Biblioteca de Campuigianer en sèries de televisió, que no és cinema, però bueno, tota l'evolució que ha tingut també de sèries de televisió val la pena destacar-ho.
Home, i tant, que tenen el seu públic superfidel, sí.
Super, super demanada, sí, sí.
Exacte. Després, la Biblioteca de Ponent, per exemple, doncs, tenen una part, que després la Núria us ho comentarà, tenen una part de fons vinculat a l'especialització d'esports, i també tenen és la biblioteca potser que en quant a gènere s'especialitza més en el gènere de thriller, cinema de terror, cinema de misteri, policíac, etc. No? I per exemple la biblioteca de la Serra doncs està més especialitzada en cinema familiar, la del Sud cinema que està vinculat a gastronomia però també cinema fantàstic, etc. No? Llavors la biblioteca de Port Madia ens hem especialitzat més en cinema clàssic i en cinema documental i cinema social, que després us comentaré.
Sí, doncs de les especialitzacions que ha comentat el Ferran, jo avui, aprofitant que hem acabat amb la festa de l'esport, doncs el que volia destacar seria una mica el fons de... O sigui, el que tenim, les pel·lícules que tenim, on l'esport és el protagonista.
I has portat una mítica, clar.
Sí, a veure, la idea era portar moltes mítiques, perquè sembla que no, si dius cinema d'esports, igual d'entrada sí, quedes com en blanc, no? Però hi ha grans obres del cinema... sobre aquesta disciplina. Llavors, sí, Carros de Fuego seria una de les primeres. Segurament moltes persones quan escolten Carros de Fuego pensen segurament en la banda sonora, també mítica, creada per Vangelis. Nosaltres aquesta doncs, és una de les que destaquem. És una pel·lícula que es va fer l'any 1981, per tant ja té 38 anys, però tot i així encara té la capacitat d'emocionar, no ha envellit gens en aquests 38 anys, i bé, és aquesta lluita de dos homes que en els anys 20 que estaven fets per córrer, i tal com diu la mateixa sinopsi de la pel·lícula, és un homenatge a totes aquelles persones que tenien aquesta esperança de triomfar amb aquest esport i que tenien ales als peus que volaven. És impecable visualment, és una pel·lícula que segurament molts de nosaltres recordarem.
I tant, amb una banda sonora també brutal.
Fantàstica, sí, sí. Canviem bastant de terç amb El Luchador. És una pel·lícula que també és un drama que commou, sobretot també per la interpretació que fa el seu actor, en Mickey Rourke, que dona vida a Randy Robinson. The Ram era una estrella de la lluita en els anys 80, i també una miqueta mostra tota la decrepitud, no? com es va com enfonsant aquesta imatge mítica d'aquest lluitador. És una obra que representa força bé el món de la lluita, i fins i tot algunes persones vinculades a la lluita als Estats Units participen en aquesta pel·lícula com a actors secundaris. Sena, aquesta que us comento ara, Sena, sin miedo, sin límites, sin igual, és un documental, està dedicat al mític corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, que va morir ara fa 25 anys en un circuit, el Gran Premi de San Marino. I és un documental diferent a altres que s'han fet i que, bé, ens posa sobre la pista d'aquest gran corredor de Fórmula 1. Niki Lauda, per exemple, considerava que ha estat el millor pilot que ha existit mai. I enllaçant amb això, també us portem la pel·lícula Rush, en la que Niki Lauda, que recentment ens va deixar, doncs també és protagonista. Aquesta pel·lícula, Rush, està ambientada als anys 70, és una època glamurosa i, bueno, la Fórmula 1 estava bastant, era l'edat d'or, podríem dir, de la Fórmula 1, i llavors el que ens relata aquesta pel·lícula és la rivalitat, una rivalitat molt dura, violenta fins i tot en alguns moments, entre dos corredors, James Hunt, que l'interpreta el Chris Hemsworth, i després Niki Lauda, que està interpretat pel Daniel Brühl. Doncs, rivals dintre i fora de la pista, una altra obra que ens situa en la Fórmula 1. Toro Salvaje.
Brutal, també, sí. Aquesta.
Toro Salvaje.
Sobre el món de la boxa.
Sobre el món de la boxa. Sobre aquesta disciplina esportiva, realment s'han fet diverses obres i amb una molt bona factura, no? En aquest cas, aquesta obra la va dirigir Martin Scorsese.
Tot en blanc i negre, que a més és brutal, perquè sí. No veus res de sang, però de totes maneres és el punt de vista de la càmera i tot és molt impactant.
Sí, i segurament un dels millors treballs entre Scorsese i el protagonista Robert De Niro, que també fa una demostració de actures, una gran obra.
Molt recomanable.
Molt recomanable. Sí, ara sí, perdoneu, Million Dollar Baby, amb
també
Clint Eastwood al davant d'aquesta pel·lícula, que també
és una noia, no?
La protagonista. I també és molt dura la pel·lícula. Bueno, el món de la boxa ja ho és d'alguna manera, i les pel·lícules que han il·lustrat aquest esport ho són. Molt recomanable també. Us porto una que jo us haig de reconèixer que no la coneixia. És Red Army. L'he descobert a partir de la creació d'aquest fons. Red Army s'endinsa en la història de la Unió Soviètica i de, bueno, una dinastia esportiva que va tenir molts èxits. Era un equip de hockey que es coneixia com l'Exèrcit Vermell, i bueno, està explicada des de la perspectiva del seu capità, Slava Fetishov. El que fa aquesta història és narrar la transformació del capità d'aquest equip, que va passar de ser l'heroi nacional a ser l'enemic polític, un enemic polític del règim. Llavors fa com aquest pas des de l'antiga URSS a la Rússia actual, i la pel·lícula que vol fer és donar-nos la pista de com l'esport pot ser també un reflex dels canvis socials i culturals, i fa un paral·lelisme entre com va pujar aquest equip, l'Exèrcit Vermell, i com després va caure una mica en l'oblit aquest equip de hockey, i també un paral·lelisme amb com va ser la història de la Unió Soviètica. O sigui, fa un paral·lelisme entre política i cultura i l'esport.
Molt interessant.
La Soledad del Corredor de Fondo, una altra gran pel·lícula, on un obrer dels voltants de Nottingham passa pel reformatori després d'haver comès alguns errors de joventut, algun robatori, i llavors aquesta passió que té per córrer i les qualitats que ell té com a corredor, doncs fan que dins de la presó doncs, faci carreres, guanyi, i també li fa reflexionar molt sobre la seva, vida anterior.
Els valors de l'esport, sí. També, molt interessant.
Sí, en aquest sentit també hi ha altres que no les he pogut dur perquè no les teníem en aquest moment, perquè estaven prestades. Tots recordareu Rocky, segurament Evasió no Victòria, Invictus, que també,
ostres, també,
és una pel·lícula que també parla molt.
Veus, semblava al principi que no, que no, però vas allò...
Sí. Van sortint, van sortint. Titanes, Titanes Hicieron Historia, és una altra pel·lícula que, bueno, que hem volgut destacar. És l'experiència viscuda en una ciutat que intenta deixar, deixar de banda el ressentiment, el recel entre blancs i negres. Torna a sortir el tema del racisme, que també molts esportistes han hagut de combatre en la seva, disciplina esportiva. I llavors aquest equip l'agafa en un moment donat l'entrenador, que el representa, o el qui fa d'entrenador és el Denzel Washington, i llavors a partir de treball, disciplina, rigor, sense permetre les diferències entre jugadors d'una raça i una altra, aconsegueix que aconsegueixin els seus triomfs esportius, els triomfs que s'havien marcat. Hi ha moltes d'altres, Karate Kid, El Sacrificio de Leyenda, Coach Carter, I Am Bolt, el gran
també,
corredor,
també,
un altre documental, sí. I Am Ali, un altre de boxa. Bé, podríem dir moltíssimes més. I també el que ens serveix aquestes especialitzacions que comentava el Ferran és per investigar més, aprofundir i buscar aquelles joies que n'hi ha, que potser encara no tenim i que tenim una oportunitat per comprar. Quan ens fem aquestes especialitzacions amb el fons, també això ens permet trobar altres pel·lícules que potser no tenim i que segurament serien d'interès dels nostres usuaris.
Segurament, i ja ho saben els nostres oients, que sempre poden anar a les biblioteques i allà els ajudaran, els hi trobaran aquella informació, aquell assessorament que necessiten.
Molt
Ferran,
bé.
Que tu també portes moltes propostes.
Sí, però aniré molt ràpid. A veure, com us deia abans, una de les especialitzacions que tenim en cinema a la Biblioteca Vapor Badia és tot el que fa referència a cinema documental. També cinema clàssic i cinema social. Llavors, el cinema documental, sí que és cert que potser és la germana petita, la germana pobra, no?, del cinema. Aquí la Núria, doncs, ens ha estès un munt de pel·lícules, la major part són cinema de ficció. El cinema documental sí que busca arribar d'alguna manera a la veritat, no?, des d'una aproximació de ficció, per una banda, o bé simplement, doncs, posant la càmera al davant d'una situació social determinada, no? Llavors, us he portat alguns clàssics i simplement, bueno, ràpidament alguns així per recomanar. A veure, de clàssics, per exemple, us he portat a un documental que és del Claude Lanzmann, que es titula Shoah. La Shoah, ja sabeu que és la solució final, l'Holocaust, doncs és el terme, diguéssim, en hebreu, que utilitzen els jueus. El documental, aquest Shoah, és un documental extensíssim però excel·lent sobre els camps de concentració a Treblinka. En concret, és un documental que comença en una barberia. La barberia, diguéssim, el director, el Claude Lanzmann, entrevista a un barber que havia estat reclòs al camp de concentració de Treblinka, tallant el cabell a les dones que després havien de passar per la cambra de gas. I un dels amics, diguéssim, doncs, fins i tot d'aquest barber, doncs, que havia treballat amb ell al camp de concentració, doncs, la seva germana mateix, doncs, havia hagut de tallar els cabells abans que els nazis l'enviessin a la cambra de gas, no? Realment és un documental, diguéssim, molt colpidor. És un documental que ja us dic que, bueno, que és extens, però que val la pena tenir en compte. En un altre ordre de documental que no té res a veure, però sí que valdria la pena destacar, doncs, tenint en compte que fa poquet, malauradament, doncs, va morir Agnès Varda, que és una de les exponents principals, una de les principals dones de la Nouvelle Vague. Hi ha un documental que es titula Los Espigadores y la Espigadora, que probablement coneixeu. Si no el coneixem, us el recomano molt sincerament. És un documental que... Perdó, el que fa l'Agnès Varda és posar la càmera en determinats llocs on hi ha gent agafant coses, no? Diguéssim, des de recol·lectant doncs els camps, diguéssim, en tota la feina, diguéssim, que hi ha de labrar i d'obtenir, diguéssim, el fruit, o bé també doncs en les grans ciutats, doncs persones indigents que el que fan és, bueno, agafar, diguéssim, el menjar dels contenidors, etc. Vull dir que realment és molt molt colpidor i molt molt interessant.
Sí, reaprofiten tot allò que nosaltres doncs acabem llançant i que encara podria tenir doncs una segona vida, no? Des d'aliments, roba, de tot. La veritat és que a mi em va agradar molt, em va frapar, eh? El vaig veure fa molts anys, però a més el punt de vista d'ella, la sensibilitat que té...
Exacte, és molt, molt interessant. Humil, molt, molt sensible. Hi ha una altra que us he portat aquí, ha, bueno, l'Exit Through the Gift Shop, que és la sortida a través de la botiga de regals, que és el documental de Bansky, que sabeu que és un grafiter doncs, molt conegut en street art, en art urbà, que de fet és una crítica pròpiament a tot el món de l'art i bueno, és una crítica diguéssim bastant ferotge que val la pena destacar. De bueno, gent que fa cinema documental aquí a la casa nostra tenim el gran Joan Jordà, diguéssim, que va fer un gran documental amb la Núria Bellazán, que no l'he pogut portar aquí, però que és Mones com la Becky, que val la pena destacar, sobre malaltia mental. O bé us he portat també doncs, el documental aquest amb fam, que l'ha fet l'Alba Barber i que,
sí, des de
que treballa a Cal Enredos.
El vam presentar aquí, també molt interessant per veure tota aquesta diversitat, com sempre. Doncs un plaer, veure tantes propostes, tantes accions que s'impulsen des de les biblioteques i també aquest superregal, l'Illa del Tresor, per celebrar els 100 anys d'història de les biblioteques. Que vagi molt bé. Bona
Moltes
setmana.
Gràcies.
Gràcies.
Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy, Honoré de Balzac.
Al matí, amb Mireia Sanz.